Al matí. Un respir per arribar a tu. Ens esforcem per arribar al teu cor i somiar desperts. Al matí de Ràdio Sabadell, cada dia de 11:45 fins a 2:45. Ciència quilòmetre zero.
Us heu preguntat mai com avança la medicina? Quan anem al CAP o a l'hospital, escoltem el que ens diuen els professionals mèdics i els agraïm el tractament i les cures. Però com es va inventar el tractament que ens curarà una infecció? Què farà que aquella molèstia digestiva sigui més lleu? O fins i tot que l'operació que ens han programat sigui més curta i també menys invasiva? Doncs avui a Ciència Quilòmetre Zero tornem a visitar l'Institut d'Investigació i Innovació del Parc Taulí per explicar-vos un projecte de recerca que està millorant dràsticament les operacions més complicades de traumatologia que es fan a la nostra ciutat. Però abans, recordem, perquè des del mes de febrer l'Institut d'Innovació està d'enhorabona.
L'Hospital de Sabadell està d'enhorabona perquè l'Institut d'Investigació i Innovació del Parc Taulí ha estat reconegut amb el segell CERCA. Aquest reconeixement l'acredita com una institució a l'elit de la recerca al nostre país i amb un personal qualificat en els estàndards internacionals. A més, a partir d'ara podrà optar més finançament i tindrà més capacitat per captar i mantenir el talent. Una notícia que hem conegut avui que es commemora
doncs
el Dia Internacional de la Dona i la Nena.
Aquest projecte d'un dels 27 grups de recerca que hi ha a l'Institut d'Innovació i Investigació del Parc Taulí. Però abans, saludem a la nostra comunicadora científica de capçalera. Marta Vila, bon dia, et trobàvem a faltar.
Hola, Raquel. Què tal, com anem? Escolta'm, ara que parlaves d'operacions de traumatologia, quan introduïes el tema del que parlarem avui, em preguntava, tu em sabries dir quantes operacions es fan cada any al Taulí per arreglar-nos les nostres articulacions?
Ostres, no en tinc ni idea, no sé, 1.500, per dir un número.
Doncs, t'has quedat molt curta, eh? Perquè se'n fan més de 4.000 cada any. Tot i que hem de dir que el Departament de Traumatologia de l'Hospital és bastant gran, amb més de 50 professionals. Però heu de pensar que tots aquests metges i metgesses, a banda d'operar, fan visites de seguiment i també ens fan, bueno, doncs, consultes a urgències. Per això crec que és molt important que posem en valor la feina que fan des del laboratori 3D de l'Institut d'Innovació i Investigació del Parc Taulí, perquè, entre d'altres coses, ells ajuden a que els cirurgians de traumatologia puguin treballar d'una manera més ràpida i eficient. El laboratori 3D són un equip petit i molt jove que està liderat pel metge especialista en cirurgia traumatològica i ortopèdica, el doctor Ferran Fillat, que ens acompanya aquest matí a la secció Ciència Quilòmetre Zero. Bon dia, Ferran.
Bon dia, Marta. Bon dia, Raquel.
Doncs
molt
a l'equip
bon
que lidera... Ai, perdona, Raquel. En el seu equip també hi ha una doctora en biomedicina i dos enginyers biomèdics. Un d'ells és el Sergi Coder, amb tema aquest matí. Sergi,
hola,
bon dia.
Hola, bon dia. Gràcies per invitar-nos.
Nosaltres estem encantades. Escolta, Ferran, jo crec que el nom del laboratori ens dona bastantes pistes, però si ens ho haguessis de resumir, què ens explicaries? Què és el que feu en el laboratori 3D?
Al laboratori 3D fem moltes coses, no? Però vam néixer dins d'una necessitat que era, a partir d'aquesta tecnologia, que és la impressió 3D, pensàvem que podíem millorar el diagnòstic i millorar els processos que hi ha a quiròfan, no? I vam néixer perquè, o hem crescut molt ràpid, no? Perquè l'aplicació pràcticament és immediata, no? En el sentit de que, per exemple, per diagnosticar fractures o per diagnosticar aquells casos més complexes, el fet d'imprimir l'anatomia del pacient exactament a escala real i diguem-ne, il·lustra molt bé la patologia i ajuda molt en el procés diagnòstic, que també, doncs, té una influència final a l'hora de decidir el millor tractament per aquell malalt. A banda d'això, també fem moltes altres coses. Ara l'Ab3D s'ha convertit en una unitat de recerca molt gran dins de l'institut i no només fem treballem amb casos de traumatologia, que és el màxim al nostre dia a dia, sinó que també s'ha obert a totes les especialitats quirúrgiques i no quirúrgiques.
Crec que el paper del metge el tenim més o menys clar, però com us deia, també hi ha enginyers biomèdics en aquest equip. Sergi, a tu que això et toca de prop, ens pots explicar quina és la vostra feina al laboratori?
Bé, doncs nosaltres, el que dèiem, amb un 90% dels casos fem casos de traumatologia i la feina dels enginyers és tractar tot el que seria la imatge mèdica que ens arriba des dels radiòlegs i aconseguir un model 3D a partir d'aquestes imatges mèdiques jugant amb les escales de grisos i per així finalment després utilitzar aquests models per fer-los amb malles i poder-los imprimir en 3D. A part d'això, un cop els tenim amb malles, és el que potser molta gent pot entendre amb arquitectura, que són els llenguatges CAD, després d'això ho utilitzem i fem servir per dissenyar eines personalitzades per poder ajudar en les intervencions.
O sigui, per resumir, perquè jo us he de dir que tot això em sembla bastant innovador i que potser costa una mica d'entendre, però vosaltres el que feu és, a partir de les fotografies que traieu dels tags, no, d'aquestes radiografies dels pacients, feu rèpliques que, pels oients, perquè ho sapigueu, n'he tingut una a les mans i de veritat que si no fos perquè no pesen gairebé res, us diria que és que tinc un os, que són una meravella, estan molt i molt ben fetes. Tot i així, bueno, ja us ho han explicat, es diu laboratori 3D, tots dos n'han parlat. Les protagonistes d'aquest laboratori són les impressores. Sentim com sonen, va.
La veritat és que és un so molt curiós, eh? Sembla com si fos una, doncs això, una impressora, no? Però suposo que, Ferran, perquè ens fem una idea, amb les reconstruccions que feu, a quants pacients podeu tractar cada setmana?
Bona pregunta. Això és variable, no? Però actualment estem a l'alça, no? És a dir, realment podríem tractar qualsevol pacient que se li ha fet un TAC. És a dir, la tecnologia pot ser beneficiosa per a qualsevol pacient que se li hagi demanat un TAC o una ressonància i que, per tant, tingui qualitat suficient per fer una reconstrucció i, per tant, complementar aquesta prova estàndard, no?, en dues dimensions, amb una reconstrucció 3D i amb una impressió 3D. Bueno, bona pregunta, perquè no sóc radiòleg, però jo, la màquina de l'Odiat no para, cada dia va fent tags i ressonàncies, vull dir, de diverses màquines, però sí que és cert que ara mateix qui se'n beneficia més són aquelles cirurgies més complexes, no? Com a recurs, diguem-ne, extra per ajudar a preparar millor la cirurgia. El nostre objectiu és que arribi un moment que totes les cirurgies que es facin al Parc Taulí puguin disposar d'una bona planificació quirúrgica.
Clar, potser no hem deixat prou clar aquest concepte de la planificació quirúrgica, no? Perquè vosaltres teniu un motlle i a partir d'aquí, què en feu? Expliquem-ho bé, què vol dir planificar una operació?
Bueno, planificar una operació es fa, eh? No us penseu que no planifiquem les operacions aquí a l'hospital. Es planifica sempre, no? Però aquesta tecnologia et permet planificar encara més. I això vull dir que, doncs, et permet saber, per exemple, quina mida exacta de pròtesis farà servir el dia de la intervenció, quants cargols farà servir per fixar-la, quin material necessitaràs per implantar-la, no? I això està canviant totalment la manera de, o la logística que hi ha darrere d'una operació. Diguem-ne, hi ha empreses punteres a Estats Units, n'hi ha alguna, que estan començant a servir, diguem-ne, les pròtesis en una caixa, és a dir, en una caixa està tot el material que necessitaràs per aquella intervenció i per aquell pacient. A dia d'avui no és així. A dia d'avui, per cada, per exemple, intervenció de pròtesis de genoll, es fan servir una mitjana de 12 caixes perquè, doncs, bueno, hi ha tot el material necessari per si de cas, perquè com que no se sap, utilitzaràs el dia de la cirurgia. I, per tant, no només és un benefici logístic, sinó que és un benefici pel pacient, no?
Clar, i m'imagino que el repte és aquest, no? Optimitzar recursos, perquè no sé quants diners costa ara mateix fer una d'aquestes rèpliques.
Bé, no és només un cost de fabricació, sinó que també hi ha un cost de preparació d'aquesta planificació. És a dir, ara mateix les eines que utilitzem són encara costoses, però amb els estudis de costos que estem duent a terme, veiem que compensa, sobretot en aquelles cirurgies més complexes, el cost que pot tenir una complicació per una falta de planificació, no? I, per tant, ara mateix és costós, però es veu compensat per evitar noves complicacions.
I reprenc una miqueta un tema que ens ha insinuat abans el Sergi, no? Perquè ens deia, escolta, nosaltres imprimim, fem còpies o rèpliques d'aquests ossos que hem d'operar, però també podem fer eines. I aquestes eines que feu són personalitzades. Sergi, ens expliques com les dissenyeu i una mica a què us ajuden aquestes eines que personalitzeu per cada operació?
Sí, nosaltres utilitzem aquesta anatomia del pacient amb un model 3D, per llavors, a partir d'això, que tenim una sèrie de malles, és a dir, aquest model, al final, el que treus de la imatge mèdica s'acaba convertint en una malla. Llavors, nosaltres podem utilitzar aquesta malla per dissenyar aquest instrumental. Llavors, nosaltres, per dir-ho d'una manera, el que fem és fer tota la intervenció a l'ordinador. És a dir, fem els talls per on hauran d'anar, posem l'implant on s'ha de col·locar, fem els forats on s'han de col·locar, i llavors, un cop tenim la cirurgia perfecta, que, a més, repeteixo, podem tirar enrere, és a dir, si surt malament en l'ordinador, podem dir, doncs la tornem a fer d'una altra manera. Quan tenim la cirurgia òptima per a aquell pacient, llavors el que fem és dissenyar instrumental que ens serveix, que són com una espècie de plantilles com de grafitis per fer pintades a les parets ben marcades, que directament l'únic que han de fer els cirurgians és posar els instruments allà on nosaltres els hi diem. I així, d'aquesta manera, poden replicar la cirurgia que nosaltres els hi hem preparat des d'aquí a l'ordinador a la realitat.
El nostre objectiu és que sigui tan fàcil com muntar un moble de l'IKEA, no? Que sigui tan fàcil. No un armari, perquè un armari és molt complicat, no? Però
facilitar-ho. Això t'ha de dir, que a vegades muntar un armari d'IKEA és tot un repte.
Però escolta'm, que tal com ho dius, sembla que tots puguem ser cirurgians i no sé, si tots ens en sortiríem.
No, de moment encara estem una mica lluny d'això, però bueno, tot arribarà.
Tot arribarà. I escolta'm, també ens heu dit que podeu fer doncs, les pròtesis, no?, personalitzades pel pacient, és a dir, les feu a mida. Però aquestes pròtesis, de quin material són? Perquè, clar, els ossos i les eines que imprimiu són d'una espècie de plàstic. Entenc que no és aquest plàstic el que poseu en la pròtesi dins el pacient.
No, exactament. Utilitzem, de fet, els mateixos materials que s'utilitzen amb els implants convencionals, però els fabriquem de manera personalitzada, amb diferents tècniques. Una d'elles és la impressió 3D de metall, però hi ha altres. I així el que acabem fent és un implant que és exactament igual que els estàndards que es fan servir habitualment, però amb una forma completament anatòmica en el pacient. I això el que fa és que en certs casos en què realment és molt complicat la intervenció perquè hi ha una patologia una mica diferent del pacient, puguem adaptar-nos a la perfecció a aquell cas.
Uh-huh. És a dir, això, llavors, el símil és molt fàcil amb la roba, no? La roba no tothom ens va bé. I entre marques, les talles, a vegades una M no és el mateix una M d'una marca que d'una altra, no? Llavors, una miqueta el que es fa és un traje a mida, no? Cada vegada amb l'implant, no? Fins fa poc la tecnologia d'impressió plàstic era més factible i la de metall, doncs, evidentment, doncs, també està evolucionant i ens permet a dia d'avui imprimir i fabricar implants completament a mida del pacient.
Uh-huh. I llavors, Ferran, i pels cirurgians, quins són els beneficis llavors d'això, de planificar, assajar i preparar aquestes peces necessàries abans de fer totes aquestes operacions?
Bàsicament, de beneficis n'hi ha molts. N'hi ha molts que també s'han de veure, no? Hem de veure perquè els científics són molt prudents, és a dir, ens agrada comunicar les coses quan estan realment contrastades i verificades amb el temps. Però el que sí que podem dir és que Bueno, una mica tornant al que deia abans, millora molt l'eficiència del procés quirúrgic, és a dir, estalviem temps. Per què? Perquè estalviem passos. I, a més, disminuïm errors en la implantació. És a dir, estem aconseguint que el que allò que planifiquem en l'ordinador, que us explicava ara en Sergi, és a dir, que els plànols d'aquella operació que dissenyem es puguin reproduir exactament com els hem dissenyat. No? Perquè, a diferència de fer servir les tècniques convencionals, que no vol dir que no es planifiqui, sí que es planifica, el no disposar d'aquests implants i aquests instruments a mida fan que a vegades el que tu volies fer o el que tu tenies pensat fer no ho puguis aconseguir, no? Perquè no tens referències o totes les referències necessàries, no? A dins de quiròfan.
De fet, tu ara ens parles dels beneficis que els cirurgians in situ rebeu, però aquests beneficis no només els heu quantificat vosaltres aquí al taulí, sinó que també hi ha un estudiant de màster d'Economia i Gestió d'Empresa de l'Escola Politècnica de Zúric, que és d'aquí Sabadell, el Sergi Macià, que està quantificant quins són els beneficis d'aquestes tècniques a nivell econòmic. Sentim què ens diu.
Tota aquesta planificació preoperatori que fan, tot aquest material 3D que imprimeixen per les cirurgies, no només millora el resultat de la cirurgia pel pacient, des d'un punt de vista mèdic, diguéssim, sinó que, en certa mesura, i si s'utilitzés de forma habitual, també suposaria un important estalvi econòmic per l'hospital. I és que hem de pensar que les intervencions són més curtes, reduint així el temps de quiròfan, que té un cost molt elevat. Així mateix, el fet de tenir el pacient amb la ferida oberta al quiròfan menys estona fa que l'exposem a menys infeccions i menys risc, cosa que possiblement es traduirà en menys hospitalitzacions, menys rehabilitacions i menys reoperacions.
El Sergi ara el que està fent és estudiar quin és l'estalvi monetari que té l'hospital i de retruc tot el sistema sanitari quan s'aplica aquesta planificació operatòria. Escoltem més o menys per on pot anar aquest estalvi.
A mode anecdòtic i per posar valors numèrics a tot això que estic explicant, doncs bé, en estudis similars que s'han fet als Estats Units, s'ha vist que el temps de quiròfan, fent servir aquestes tecnologies 3D, es reduïa al voltant de 20-30 minuts per intervenció, cosa que suposava un estalvi econòmic d'uns $1,000 per intervenció, quantitat, com veiem, doncs bastant significativa.
Jo crec que estem tots bastant convençuts, però una cosa que a mi personalment m'ha agradat molt d'aquest projecte és que fins ara tot el que ens han explicat el Sergi i el Ferran està molt centrat en la traumatologia, perquè també he de dir que sou una unitat de referència i que molts hospitals de l'Estat doncs us tenen, no, en compte i us demanen consell. Però aquestes fronteres les heu traspassat, heu anat més enllà del que és la traumatologia i ara ja teniu altres projectes relacionats amb altres unitats de l'hospital. Ferran, ens en pots explicar algun?
Sí, de fet, ara mateix tenim més de 22 projectes en marxa, conjuntament amb l'Institut d'Innovació i l'equip d'innovació, dels quals alguns són del mateix hospital, però també d'altres hospitals, no? És a dir, hi ha un potser dels més rellevants i que està també una miqueta a l'ordre del dia dels últims mesos, que és el projecte del PIT 3D. El PIT 3D, mitjançant aquesta tecnologia, estem intentant millorar el que són les pròtesis en pacients mastectomitzades, no? Les pròtesis externes. I, bàsicament, nosaltres aquí al taulí tenim els pacients, sabem el problema que suposen per aquestes pacients les pròtesis aquestes i tenim la tecnologia o l'espai perquè conjuntament amb un equip multidisciplinar, és a dir, format pel laboratori 3D, però per oncologia i per infermeria, puguem desenvolupar prototips de manera molt ràpida i molt eficient per aconseguir millorar un procés o un producte del mercat. I tenim, doncs, moltes esperances de que segur que sortirà un producte molt beneficiós per aquesta patologia.
Molt bé, doncs, escolta'm, jo crec que entre la visió general que ens heu donat de trauma i veure que és que aquesta impressió i també l'esteu aplicant a altres projectes, ens heu fet una mena de tastet, però que almenys per part meva ha sigut molt i molt atractiu del que esteu fent al vostre laboratori.
Doncs un cop més, descobrint i explicant a Ciència Quilòmetre Zero, doncs, com avancen projectes de la nostra ciutat. Ferran Fillat i Sergi, també, doncs, ha estat un plaer conversar amb vosaltres i descobrir tota la feinada que feu. Ens ha quedat clar que existeix aquesta innovació en medicina. Fins la propera, Marta. Amb tu ens retrobem el mes que ve. Que vagi molt bé.
I tant. Que vagi bé.
Gràcies.
Al matí, amb Raquel García.